steps back. Crossover, fires away. Wow! Another three from Kevin. Gets it to LeBron for three for the win. Yes!
Ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular también.
Què tal? Molt bona nit, com esteu? Benvinguts a aquest cinquè programa de la temporada de 305. Ja tornem a estar aquí, a Ona de Sants Montjuïc, al 94.6 de l'FM, per apropar-vos la millor opinió, el millor anàlisi d'aquesta NBA en el nostre idioma, en el català. I a més, en una setmana històrica, perquè avui ens hem llevat tots amb aquesta notícia, una notícia que era pràcticament un secret a veus, era qüestió de temps, era posar-li dia i hora. Quan es trencaria aquest rècord absolut de triples en un partit NBA? Doncs bé, ho ha fet Stephen Curry. Matinada del 7 de novembre allà als Estats Units, en aquest cas ja dimarts 8 de novembre aquí. En tot cas, el que importa és que són 13 triples, ningú ho havia fet en tota la història, i per tant, com no, doncs serà una de les històries que protagonitzarà, sens dubte, el nostre programa d'avui. Aitor Fuster, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bona nit, i avui repassarem, com bé has dit, altres rècords que es poden trencar, no avui, ni demà, ni demà passat, però que creiem que es poden trencar en breus, o
perquè
no,
aquest era,
ho veurem, ho discutirem.
Aquest era trencable 100%.
Aquest era trencable 100%.
I hem buscat altres?
Hem buscat altres que creiem que es poden trencar. El primer, sense anar més lluny, relacionat amb el d'aquesta matinada. I més endavant, a la segona part del programa, en parlarem. A la primera, com sempre, farem un petit repàs del que està sent aquesta lliga amb equips protagonistes, amb equips que no són tan protagonistes per les derrotes, i una mica d'actualitat NBA.
Doncs això, com ha dit l'Aitor, serà la segona part, i a la primera, aquesta tertúlia, amb la qual encetem aquest cinquè programa de 305 a Ona de Sants. I ho fem saludant a l'Arnau Molins. Què tal, Arnau? Bona nit.
Bones, Pau.
I ja el tenim recuperat, a l'Alejandro Gaitán. Què tal, Alejandro?
Bé, bastant millor.
Ja no ets day to day, no?
No, ara ja...
És to day, tonight.
Sí, però estava com a l'infermeria dels Celtics, eh? Igual.
Sí, igual, no vaig viatjar l'últim partit.
Espero que tingui millor les defenses.
No, jo crec que estem una mica igual.
Les té a 29, a 29 les té. Ja explicarem per què després.
Vale.
Segona setmana de competició de NBA, situant tot una miqueta sobre la taula. Només queda un equip invicte ja, són els actuals campions, els Cleveland Cavaliers, que ara mateix estan amb aquest rècord immaculat de 6 victòries i cap derrota, tot i que van patir molt a l'últim partit a la pista dels Sixers. Són l'únic equip ara mateix amb aquest 6-0. Recordem que aquell rècord de l'any passat, el 24-0, avui que estem parlant de rècords, està encara lluny, eh? Encara no s'ha sentit parlar cap veu ni de 73-9 ni de 24-0.
No crec ni que ho vulguin. Jo, veient l'experiència de l'any passat, crec que Cleveland seria un mal exemple agafar els Warriors i fer això, intentar igualar aquest rècord.
I de l'altra banda, tenim dos equips que tampoc han guanyat. Un d'ells, els New Orleans Pelicans, que els hi està passant absolutament de tot. Com ja vam dir a la nostra audioguia, les lesions havien de ser un factor fonamental, per bé o per malament, i ho estan sent per malament. I els Sixers, que són els mateixos Sixers dels últims anys, amb aquest 0-6.
Tot i que sembla que siguin més atractius, si més no pel factor Embiid i, per què no, per el Chacho, que des d'aquí sí que s'ha mediatitzat molt les seves actuacions. Dos equips que jo crec que han començat molt malament, i el que comentaves dels Pelicans sobre les lesions, el mateix Lance Stephenson ha caigut lesionat i directament l'han tallat.
Sí.
per fitxar
Archie Goodwin,
que era jugador fins fa poc de Phoenix Suns. Matt Barnes sortia i feia un post a Instagram criticant i molt a la franquícia de Nova Orleans pel fet de tallar-lo, bàsicament perquè s'ha lesionat.
Mm-hmm. Perquè van ser companys la temporada passada.
Sí, perquè van ser companys la temporada passada, però fent una mica, donant suport a tots aquests jugadors que es veuen tallats per problemes de lesions, ratificant aquest... Bé, sí, dient però... que realment l'NBA és més que res
negoci,
una feina, negoci. Un negoci, i que moltes vegades és injust. Sí que és veritat que Lance Stephenson la temporada passada va donar una passa endavant en el seu rendiment i semblava que aquesta temporada podria ser una temporada important per ell, per acabar de quedar-se en la millor lliga del món. I per culpa d'una lesió, doncs, de moment no podrà ser.
És que a més és una lesió que no té data de recuperació, han dit que és temps indefinit, i l'han tallat. Jo recordo un cas semblant, que és el de l'any passat, de Mario Chalmers, que arriba a Memphis, també es lesiona del taló d'Aquiles, em sembla, i el tallen. I és un jugador que ara mateix tampoc té equip.
Coincideix que són dos jugadors que no són els més sobris, diguem-ne, que no són els més tranquils, i que... si això li hagués passat a un altre jugador potser no l'haguessin tallat
segurament,
però
segurament.
Que per històric, diguem-ne, potser això t'ajuda a prendre la decisió de tallar el jugador, i que si li hagués passat a Matt Barnes potser l'haguessin tallat també.
Segurament.
Sí, és probable. I uns Pelicans que estan encara a l'espera de recuperar a Drew Holiday i a Talik Evans, que han de ser dos jugadors que portin una miqueta més d'acompanyants a un Anthony Davis que està fent un inici de temporada brutal, però que ja ho comentàvem la setmana passada, que està molt i molt sol. A més, la nostra aposta,
Buddy Hill,
una de les nostres apostes per a rookie de l'any, com era Buddy Hill, de moment està decepcionant.
Molt. No, crec que si tornéssim a apostar avui dia, igual Alejandro diu Jaylen Brown, però la majoria diríem...
Embiid i prou.
Jo l'Embiid,
És que no hi ha cap altre rookie que despunti.
Jaylen Brown va ser la nit aquella de hype
i ja prou. Està, no?
No, jo volia dir una cosa respecte a aquests dos equips que porten 0 victòries, i és que tampoc han estat tan lluny d'aconseguir la primera victòria. O sigui, tant els Pelicans, recordo el partit contra Phoenix Suns que se'n va a la pròrroga i que li empaten a l'últim segon Devin Booker i després el perden també a l'últim segon.
Mm-hmm. Contra Memphis també van a la pròrroga.
I els mateixos Philadelphia, que tenen opcions de guanyar tant contra Cleveland, com també un altre partit fa uns dies.
El primer partit, sense anar més lluny, tenen possibilitats de guanyar-lo.
I acaben perdent pilotes tontes, i jo crec que és això, és l'experiència, jugadors molt joves que en els últims minuts no saben com aportar a l'equip coses bones, i acaben perdent pilotes, acaben perdent partits.
Aquí el tema és com mantens a nivell psicològic una temporada tan llarga, quan només portes 7 partits. I recordo, per exemple, les declaracions d'Anthony Davis la setmana passada, ja acusant, directament posant noms. Va dir, diria, Lance Stephenson, Langston Galloway i no sé qui més, Salomon Hill diria que era, dient que els homes de perímetre havien de notar una mica més.
Salomon Hill, que és el segon que cobra més de la plantilla. Sí, jo comentava la setmana passada que sí que poden ser jugadors, a mi em semblen bons jugadors de complement, jugadors que poden sortir des de la banqueta i per què no ajudar-te, que és el que feia bàsicament Salomon Hill als Pacers, però no són jugadors per portar les regnes d'un equip, i molt menys des de la part exterior, en una lliga on el joc exterior cada vegada és més important i és important tenir anotadors, i ara mateix doncs no els té a Nova Orleans.
Més coses a destacar, per exemple, a nivell classificatori, tenim 3 equips fent el seu millor inici en la història de la franquícia. A l'est són segons el Charlotte Hornets, amb aquest inici de 5 victòries i una derrota, portant 3 de consecutives, i a l'oest els Oklahoma City Thunder, fent el seu millor inici no anomenat Seattle Supersonics.
Sense Durant, eh?
Sense Durant, i els Clippers.
5-1 els dos, no?
6-1.
6-1.
Millor Oklahoma que Golden State, no?
Sí.
Sí, de moment millor
Westbrook que Kevin Durant.
I s'ha de dir que l'única derrota d'OKC és contra Golden State, però
I contundent, eh? Contundent. Que la setmana passada en parlàvem, que era el partit de la setmana, i un partit decidit al segon quart, em sembla que és...
No
recordo el parcial.
El decideix Durant. El Grant, quan fa que es marxava la cara a Kevin Durant, que...
El pica.
Sí, no, 39 punts, és... No, em sembla que vaig llegir una dada que és igual a la màxima anotació d'un jugador contra el seu ex-equip
Sí.
Que també em sembla que era de 39 mm-hmm. punts.
Danny Ainge i el segon m'està ballant...
No el recordo.
Sí, correcte.
Sí, home. Tenia ganes. També l'han picat. També recordo Russell Westbrook fent una subnormalitat, que és presentant-se al partit amb un peto de fotògrafer...
Stephen Marbury.
Amb un peto de fotògraf per picar Kevin Durant, perquè és la seva afició preferida. Tonteries que no ajuden a picar a Durant, perquè va estar estratosfèric.
Ara bé, jo crec que això a Oklahoma serà diferent.
Sí.
Només per l'ambient, per la rebuda, per la història que envolta el partit, no serà un partit tan fàcil per Kevin Durant.
No. Però jo vull dir una cosa. A mi Oklahoma City Thunder la setmana passada deia que portaven zero derrotes perquè havien tingut un calendari fàcil, però aquesta setmana el calendari no ha estat tan fàcil com l'anterior. Van guanyar els Clippers...
És que per mi és l'única, eh?
Sí, l'única.
Realment han guanyat a casa a Minnesota, que tots sabem el que li està costant arrencar, i a Miami, que té la plantilla que té aquest any.
Miami serà 12è, i perquè existeixen els Nets, i els Knicks i els Sixers.
Però sí que és veritat que té un calendari bastant favorable a Oklahoma, perquè ara dels pròxims 7 partits, 6 el juga a casa, i el més complicat que li ve segurament, doncs home, són Toronto Raptors, els Clippers, Houston Rockets, però ha de rebre a Orlando, a Brooklyn, a Indiana, ha d'anar a Detroit, que això sí que és una plaça també complicada, però està tenint un inici de temporada allò per aclimatar-se i... Sí.
Sí, a més amb un Canter sortint de la banqueta fent bons números. A mi m'està agradant com està jugant Canter, ja m'agradava l'any passat, però em sembla que està agafant el rol de sisè home bastant bé.
Mira, ja que tenim avui aquí els dos, a Alejandro i a l'Aitor, pregunta per cadascun i ja sabeu per on tec anar. Alejandro, bé, no sé si us imaginàveu que aquestes alçades de temporada, i està bé que només portem dues setmanes, que els Lakers tinguin millor rècord que els Celtics.
No, era impensable.
Sí, espera, asterisc, els Celtics han de jugar encara un partit, eh?
Sí, no, jo de fet estic gratament sorprès pels Lakers.
I... Mira, podeu parlar cadascun, no? Tu parles dels Lakers i l'Aitor parla dels Celtics.
I dic amb admiració, eh?
Rego de parlar dels Celtics.
Amb admiració el que està fent Luke Walton, en com està jugant. És que de fet ja no és el fet de guanyar, estan jugant bé. Mm-hmm. Són un equip que fa goig a veure. Jo dic, per mi, tant de bo els Lakers arribin als finals de la NBA i perdin contra els Celtics, però que aquesta rivalitat de fa 30
passat,
anys...
Qui t'has passat?
No, però vull dir que jo, si he de desitjar que algú perdi, que siguin els Knicks, no els Lakers. Sí, això ho deixo... Bueno, els Nets primer, però per motius esportius...
S'està
però,
fent caqueta?
Per motius d'esportiu.
No, els Lakers són història de la NBA.
Ell està parlant així de bé, bàsicament, perquè sap que això és flor de dos dies de moment. Perquè jo segueixo pensant, com pensava la setmana passada, que és un dels equips més atractius a veure de tota la Lliga, bàsicament per joventut, per estil de joc, per tipus de jugadors que té...
Per D'Angelo Russell...
Al final de l'altre dia contra Phoenix és apoteòsic, eh? L'Staple Center jo feia temps que no el veia així.
Sí, un...
Julius Randle animant a tothom.
Sí.
Sí, correcte, amb els Clippers sí que s'emocionaven, sí.
Es van picar directament Tyson Chandler i Julius Randle, i recordo una jugada de Julius Randle després, que Luke Walton, sortint des d'una jugada a fons, aconsegueix que Julius Randle es quedi sol a la part central en un 1 contra 1 isolation davant de Chandler, i tothom, tot de Staples en peu, tot el que la jugada acaba amb un passe a Clarkson i triple de Clarkson tot sol. El que deia, no?, que és un dels equips més atractius, tot i que no sé fins a on podem confiar del que faran aquests Lakers al final de temporada. Sí que és veritat que a mi m'està sorprenent sobretot una cosa, que és que la banqueta dels Lakers és la millor banqueta de l'NBA ara mateix, amb jugadors com Ingram, que està fent segurament més del que tots esperàvem veient el que havia fet a pretemporada...
Sí.
Amb bastant protagonisme,
amb un
Clarkson anotador de sisè home brutal. Després tens les aparicions de Larry Nance donant espectacle i donant intensitat a l'equip.
Lou Williams
sortint també des de la banqueta fent una mica el paper que havia tingut fa un parell de temporades a Toronto, on va ser el millor sisè home de la Lliga. Per tant, un equip atractiu que veurem si té una evolució positiva, que segur que la té.
Mira,
però veurem si pot entrar o no a playoff.
I remarcar el tema d'Ingram, que jo crec que l'estan cuidant molt bé.
Sí.
O sigui, al final és el número 2 del draft, que està una franquícia tècnicament amb l'etiqueta de perdedora en la temporada aquesta, diguem-ne, i se l'està cuidant des de la banqueta. No, bueno, no està Simmons en aquest cas per comparar, però per exemple no està tenint el rol d'Embiid on és pilotes Embiid, i avui ha perdut 4 a l'últim quart, coses
sí,
així.
I no ha estat l'únic dia, eh? Si veieu els partits sí, de Philly al final
era partit, vull dir, se l'està cuidant, no ha de tenir la responsabilitat d'un número 2 del draft.
I m'agrada perquè el minutatge fa que estigui jugant també minuts importants.
Això t'anava a comentar precisament. El tema dels minuts de Luke Walton, el més utilitzat és Julius Randle amb 27,7 minuts a pista.
Aquest té un capítol a part, eh?
I el novè, que és Ingram, és 19,6. És a dir, hi ha 9 jugadors amb aquest rango de 20-28 minuts.
Sí, és una mica el que vam parlar els primers anys de... o l'any passat fins i tot amb Golden State,
sí.
Que el fet de que tinguessin era per un altre motiu, però el fet de que tinguessin victòries molt àmplies donava molt de joc per fer servir la banqueta, cosa que ara estan trobant a faltar, per cert. I el tema de Julius Randle, llegia fa poc que aquesta temporada es veu plenament en condicions físiques, que està fent servir la cama sobre la que... És a dir, ara no recordo quina cama es va fer malament, però es va fer mal. Però explicava això, que la temporada passada tots els salts eren sobre dues cames, perquè tenia por de pujar-se directament amb la cama malmesa, i ara ja està saltant amb una cama, que recordem que pots agafar molt més impuls si fas dos passes i t'impulses finalment amb la cama de suport.
Cama dreta.
Amb la cama dreta. I per tant, aquest punt físic, aquest punt de millora física l'està permetent acabar molt bé a prop de cistella i ser un jugador molt i molt important.
I els Celtics?
Dels Celtics, ja deixo les lesions a banda, són importants, però o sigui, són al contrari de la temporada passada. Parlo de memòria, tercer millor atac, segona pitjor defensa. L'any passat, de fet, millor equip en tirs de camp. O sigui, no m'ho esperava per res. Aquesta situació sense Horford, 4 partits sense...
I més, no? Encara? I sembla que més, no?
Bueno, sí, jo no he viatjat a Washington, Kelly Olynyk encara no ha jugat, Jay Crowder estarà... li queda una setmana encara de baixa com a mínim, no és el millor inici possible, però jo crec que sí que es comencen a veure els detalls del Brad Stevens 3.0, diguem-ne, és la quarta temporada 3.0, que és la tercera amb Isaiah Thomas, on és un equip que ja juga que ofensivament és potent, i aquí veurem la importància del Horford, però hi ha un forat molt gran a la pintura, en defensa hi ha un forat molt gran, o sigui el tema del rebot és una debacle. Cada partit hi ha un menys 8 rebots ofensius.
Però és curiós, perquè realment mires la plantilla de l'any passat, amb aquesta és quasi la mateixa.
Home, Jared Salinger és millor rebotejador que el Horford, i a més el Horford juga, el Horford permet defensar fora, a l'exterior. Jared Salinger evidentment no, i això fa que a la zona del Celtics estigui desprotegida,
sí, sí.
Sí. Llavors aquí entren la importància de Jay Crowder, que no està, o de Marcus Smart, que no faltava els primers partits, a l'hora de tancar el rebot. Ivan Turner, per exemple, un jugador molt important. Avery Bradley està fent 8 rebots per partit.
La millora d'Avery Bradley ara mateix és descomunal.
És de fantasy.
Sí, o sigui, la temporada realment, si treus el tema rebot, defensa i lesions, que són tres creus que t'estan marcant la temporada, hi ha moltíssimes notícies positives. Ara, quan intentis arreglar la plantilla, a veure si aquestes notícies positives continuen. Isaiah Thomas, Avery Bradley, aviam.
No, jo estic d'acord que la lesió de Horford, jo crec que els Celtics no van començar malament la temporada, però és veritat que la falta de Horford es nota molt. És un jugador que, junt amb Isaiah, per mi ha de ser el jugador franquícia de Boston. I és que és un jugador molt clau. Que...
Però igualment, la primera nit dels Celtics contra els Nets, hi ha moments de desconnexió total. I encara estava Horford. La segona nit, que no recordo contra qui perden els Celtics, també hi ha moments de desconnexió contra Chicago. O sigui, és això que els Celtics no tenien, que eren falta d'intensitat.
No? No creus que té a veure amb les expectatives? Pregunto, perquè la temporada passada era una temporada que segurament la gent no tenia tantes expectatives i va superar les expectatives que tenien sobre el rècord de temporada, i aquesta temporada s'ha parlat des d'un principi que era un dels grans candidats a quedar en segona posició a l'est, i no sé si això els està afectant junt, evidentment, amb el tema de les lesions.
No ho sé, perquè al final fins a abans d'ahir estaves 3-2, que és un sí, 60%. Sí. Tampoc cal...
I ara estem aquí divagant sobre exacte, 6 exacte. Partits, però...
És més les sensacions que els resultats. Mm-hmm. El fet de perdre contra Denver a casa de 20, això ho van fer l'any passat i ho van fer fa 2 anys. Contra els equips relativament petits,
sí, sí.
Els Celtics tenen una facilitat per perdre que és increïble. I continuarà passant.
No sé si voleu entrar a analitzar algun equip més abans de també aprofundir en personalismes i anava a tirar per un nom aquí, no és Stephen Curry, que parlarem després, és James Harden, que és una de les sorpreses positives d'aquest inici de temporada. Abans, algun altre equip?
Jo, el tema dels Clippers, que aquesta setmana han guanyat a San Antonio, a casa de San Antonio per 24 punts, una victòria de prestigi, han tingut bones victòries en aquest inici de temporada, estan líders de l'Oest, van perdre a casa només contra Oklahoma, que és l'altre...
I venien de back-to-back.
I partit molt ajustat, però molt curt de punt 75-80 sí, sí, sí. i alguna
cosa. I a mi m'agradaria destacar, com està passant una mica en aquest inici de temporada, les reivindicacions individuals. El cas de Blake Griffin, jo crec que la gent s'havia oblidat una miqueta amb el tema de les lesions la temporada passada i amb els temes extraesportius. Sí, amb el tema del boxeig de la temporada passada, s'havia oblidat una mica d'un Blake Griffin que havia sonat fa 2 temporades com a millor jugador de postemporada dels playoffs de fa 2 anys, que tothom estava d'acord que era un jugador dominant, que havia de ser el jugador franquícia dels Clippers, i un Blake Griffin que està fent doncs de tot, està assistint, està rebotejant, està notant, està llançant des de fora, sense fer uns números espectaculars, però sent molt i molt important per l'equip de Doc Rivers.
Es nota que aquest any surt al mercat, també.
Sí,
I com
sí,
està
sí.
jugant? O sigui, ja no les però sensacions, que, sinó no, el només... sistema de joc. Està, sí, diguem-ne així, fent floritures, fent una mica Chris
sí,
Paul.
Sí, sí.
Que això...
però sí que és veritat això que dius de que surt al mercat, però és que la regularitat en general dels últims anys de Blake Griffin traient la temporada passada, jo crec que està... perquè l'any passat vam tenir aquest buit, però sí, sempre s'havia parlat que estava entre els millors jugadors de la Lliga. Jo sí, crec que ens havíem oblidat una mica, tant una mica el que ha passat amb Anthony Davis, que tothom amb l'aura de Carlito, doncs ens havíem oblidat d'Anthony Davis. Mm-hmm. Hem oblidat. Ja m'enteneu.
Particularment també fer un breu apunt, perquè a més l'altre dia, clar, això té de treballar, té el que té i pots veure pocs partits, però l'altre dia, el diumenge de tarda, jugaven els Utah Jazz a Nova York i a mi m'han deixat una molt bona impressió.
I a més, ara, mm-hmm, ara després de recuperar Derrick Favors, Gordon Hayward...
Sobretot la figura Hayward...
Però
va donar la sensació d'equip conjuntat...
Sí. Sí.
Però acaben de perdre per lesió, no sé quant de temps...
George Hill?
George Hill, sí.
Bueno, estava fent el millor bàsquet de...
Però va lesionar l'altre dia de la mà
el polze, sí.
I no sabem per quant temps, eh?
George
no,
Hill,
no...
que ha estat millor jugador de
sí,
la setmana.
La sí.
Però la sensació aquesta de que profunditat de banqueta d'equip de top 4-5 de l'Oest, sí, tranquil·lament,
sí.
Eh?
Sí, i jo només volia fer un apunt de... La setmana passada en parlàvem molt bé dels Chicago Bulls. Sembla que s'han desinflat una miqueta, l'Aitor ja ho va dir, ja ho va comentar.
Ara, ara.
Sembla que del...
És que al final, quan un equip que no és purament tirador...
Juga a tirar.
Viu d'això.
Viu d'això, els seus resultats els treu,
si
en base al tir...
Si guanyes, si no entren, pam,
pers.
Sí, sí, és no. Pura lògica. Però bé.
Home, no és normal que entre el Wade i Butler facin un 8-12. Sí, això està claríssim.
Sí, sí, totalment. I el que dèiem, James Harden, també un dels protagonistes d'aquest inici de Lliga, li afavoreix molt el sistema de Mike D'Antoni de tirar moltes vegades, d'estar molt en contacte amb la pilota. Aquesta nit ha sumat el seu quart partit consecutiu de 30 punts i 10 assistències, que això no ho feia ningú des de Michael Jordan als 80. Cosa sèria.
Jo estic esperant el primer 50-30 de Harden.
Això és impossible.
I rècord d'assistències a la NBA.
Això en parlarem després, jo l'he apuntat.
També hi ha una dada interessant, que és, ha fet 4 partits de més de 30 punts i 15 assistències, o mínim 30 punts, 15 assistències, i en tota la temporada de l'any passat se'n van fer només 3.
Ja ha superat el que es va fer la setmana passada.
Ell solet, en una setmana, ha superat el que es va fer la temporada passada.
I van ser a Westbrook tots, o...?
No, però això aquí ja...
Si tant
no
preguntes,
Tirem a la piscina. Van ser a
Westbrook. No, però és veritat que...
Van ser a Westbrook.
Jo crec que s'està veient molt afavorit pel tipus de joc de Mike D'Antoni, que jo tant he criticat i que no m'agrada, però és veritat, l'està favorint molt.
El senyor D'Antoni va dir que Harden podria ser líder d'assistències de la Lliga. Aquí vam riure molt.
I ho serà, eh?
I porta 12, i, sí, 12 per partit.
12,7.
A veure, està clar que l'apartat defensiu no ha millorat ni millorarà, però l'apartat ofensiu l'està portant a un altre extrem, perquè és un jugador que sí, tots tenim la seva imatge d'anotador, anotador, però, si a sobre, clar, però si a sobre t'aconsegueix aquests números en assistències, a mi em calla la boca i ja està, eh?
És una mica, salvant les diferències, eh? Una mica Chris Paul, en sentit de no en estil de joc, sinó que sembla que comenci jugant pels demés i quan el partit es posa calent comença a jugar per ell. És a dir, estem veient molt en aquesta inici de temporada que les assistències, o com a mínim els partits que jo m'hi he fixat més, la majoria de les assistències venen a la primera part i a la segona part es dedica més a notar. És a dir, veiem primeres parts de potser 10 punts, 14 assistències, i on acaba amb 35 i 17.
S'ha de dir que el calendari de Houston...
Ara em corregim.
No, i les 5 pèrdues, que no faltin.
Home, però fent... Escolta...
Sí, no. Clar, total, si es juga 40 possessions, sí, 5 sí. Han d'acabar fora.
S'ha de dir que estan 4-3 amb un calendari bastant complicat, perquè han jugat 6 dels 7 partits lluny de Houston, van perdre contra els Lakers...
I han jugat a camps difícils, com són Atlanta, sí, Cleveland... Sí, sí.
Jo la seré visionari i la cagaré, però amb D'Antoni no faran grans números, però bueno, Harden jugarà bé.
Jo espero el Golden State Houston un 155-150 o alguna cosa així.
Amb 15 triples de Curry.
Fins l'1 de desembre, re de re. Ara tenen doblet contra els Spurs, han de rebre a casa a Filadèlfia, però després déu-n'hi-do també, perquè van a Oklahoma, reben a Portland, a Utah, van a Detroit, reben a Toronto. Per tant, també un inici... Durillo per calibrar on estaran aquests Houston Rockets de James Harden 100%, que està sent doncs, un dels protagonistes d'aquest inici de temporada. Hi ha molts noms sobre la taula.
L'MVP, de moment, no?
Sí, aquí ja entrarà el tema del rècord, com dèiem, perquè Damian Lillard també ha fet bons partits.
Ho deia perquè és la meva aposta, que no ens oblidem, eh?
Qui?
James Harden va ser la meva aposta.
Ja, per això estàs fent campanya, no?
Home,
campanya electoral.
7 rebots, també, per cert.
Make Harden great again, no?
No, sí,
vote
però,
for Harden.
Vote for Harden. Hi heu votat, per cert, o no?
Sí,
no,
sí, sí.
Després en parlem, després del Deluxe en parlem una miqueta d'això, també.
Per Jared Smith,
sí. Sí, és una cosa curiosa. Després en parlarem, perquè, clar, veure dos jugadors de la NBA fent campanya... Us imagineu aquí, jo què sé, a Joan Carles Navarro, Juan Carlos Navarro...
No, Navarro no, potser algun altre jugador me l'imaginaria.
Ja, jo què sé, però clar, has de buscar...
A Piqué, per exemple.
Sí, però de bàsquet.
Bueno, ja, però...
De bàsquet.
Bueno, clar, sí, ni sí, d'esport. Sí,
el primer esport
és... El rebasseta, m'imagino.
Us imagineu a Piqué fent campanya ja Piqué, sí. amb algun partit, no direm quin, però és sempre inimaginable, a part de que jo crec que li caurien pals per tot arreu.
Això està sí, clar. Però allà... és molt diferent allà.
Sí, sí. Aquest...
Aplicable a esportistes, aplicable a actors, cantants...
Sí, sí, de tot, de tot. Sí,
propietaris
sí.
dels equips. Sí.
Mm-hmm. Alguna cosa més a destacar, nois?
Que els Washington Wizards són molt dolents.
I ja està.
No? A més que els Brooks també, no?
Jo volia fer un comentari
no
que traient a part, cas a part, el Chacho Rodríguez i el seu inici bastant bo amb els Sixers, la resta de rookies, de jugadors espanyols que arriben a la NBA no estan fent-ho tan bé com s'esperaven. Els dos, Hernán Gómez, sense pena ni glòria.
Ja, tampoc es demanava molt,
No, però bueno, teníem una miqueta de hype, sobretot, sobretot Juancho.
És que el hype...
El
creen aquí
si, uns... si tanques marca, llavors se't passa.
Sí, sí, sí. Bueno, està clar que Juancho confia en Denver i...
Però em refereixo, Satoranski en els primers partits ni jugava, Abrines...
Ojo, Satoranski espanyol, eh?
No,
de l'ACB.
De l'ACB, home.
Marcelinho Huertas, què tal?
Marcelinho, la bicicleta, un vallenato.
I Calderón ni juga, no? I Calderón ni juga.
No, no, ni Calderón ni Marcelinho.
El segon va jugar als Lakers, Lou Williams.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Algun minut està jugant, m'agrada el paper de Calderón, m'agrada perquè se'l veu molt implicat en les celebracions de la banqueta.
Sí,
no, o sigui, se'l veu com...
Té el mateix rol que Espanya, no?
Sí, és
animar.
Jo vaig... Tovalloles, una mica el Joe Ingles quan estava al Barça, sí. Doncs una mica el mateix. I ara... Patty Mills als inicis dels Spurs.
Ojo, Patty Mills.
No, jo vaig llegir una entrevista que Calderón deia que sabia per què estava allà i que no està per jugar, que està per entrenar, bueno, per ajudar a D'Angelo Russell.
De veterà, fent de veterà. Sí, sí.
De Robert Sacre.
Guardant el mòbil de D'Angelo Russell, no?
Molt bé la connexió l'altre dia amb Nick Young. Vull dir, hi ha química a la sobre de pista.
Per cert, una cosa que m'he deixat. Nick Young està defensant.
Sembla un altre. Ha deixat a Zalea i sembla un altre.
Així no val. Vull dir, no pot ser que tinguis un equip on en principi hem de riure de tu perquè tens a Nick Young i que juguin bé. Així no, no és sèrio.
No és sèrio. Així que... A la merda l'audioguia. Perdó.
Home, està bé, ara que podeu agafar l'audioguia que vam dir i veure com en la meitat de coses...
Ho eliminem d'iVox.
Espero que Homes Deluxe segueixin sent-ho, perquè vale que es porti molt bé la pista, però fora també una miqueta.
Encara tenen marge. Fem una pausa i a la tornada sí que ja ens centrem en aquest reguitzell de rècords que ens ha deixat la nit de Stephen Curry i alguns que poden venir en les pròximes dates. Vinga, som-hi, estem de tornada aquí a 305 amb aquest cinquè programa de la cinquena temporada. I com escoltàvem, la nit ha estat protagonitzada per aquest rècord de Stephen Curry, que era havia de passar tard o d'hora, no? Que trenqués el seu propi rècord, també, compartit amb Kobe Bryant i Donnell Marshall, de 12 triples en un partit NBA. Ningú mai en tota la història havia fet aquest registre de 13 triples i amb 17 intents. És una cosa magistral.
Una miqueta de cosa pel pobre Marshall.
Ja, era un rècord que tenia, no?
Torna a l'anonimat ara, sí, ja, sí, pobret. Sí. No sé, és...
I Kobe Bryant.
Bueno, qui? Però Kobe...
Perdó, no,
però Kobe en té altres.
No, Kobe who?
Però no, és espectacular com... amb només 17 intents, no sé quan els altres rècords de quants intents eren, però és
em sembla que va fer 21, parlo de memòria,
Ara
jo diria que eren 19, eh?
19, sí, potser, i Donnie Marshall, he vist el vídeo avui...
18-19 eren, sí.
En tira dels 12, en tira 8 sol a la cantonada.
No, és que a més veus el vídeo i són triples inversemblants, abans ho comentava amb l'Alejandro, que no és una bona selecció de tir, perquè et poses a mirar i els tirs no són còmodes ni fàcils, són tirs amb un tio a sobre, mig caienta... amb una finta mal feta, són raros.
I no ho hem dit, venia d'un 0 de 10, de trencar el seu rècord també de partits consecutius, anotant un triple, que diria que estaven 156.
Sí, 156, diria.
I bé, i després d'un 0 de 10, una setmana després de retirar-se just Ray Allen, doncs ell va i diu, mira, faig 13 triples i també començo la carrera cap a aquesta marca que té Ray Allen. Avui nosaltres hem volgut fer un altre treball d'investigació i dir, anem a buscar aquells rècords que, tard o d'hora, acabaran caient en el futur i l'Alejandro ens els presentarà en format top 5, començant precisament per aquest que dèiem.
Exacte, el primer és el rècord de triples anotats en una carrera. Ray Allen, que es va retirar aquesta passada setmana, té el rècord amb 2.973 triples.
Quasi anar.
Sí, hi ha uns té 400 més, per exemple, que Reggie Miller, que és segon a la llista. I al top 20 tenim uns quants jugadors encara en actiu. Jason Terry, tercer, Paul Pierce, quart, Vince Carter, Jamal Crawford, Kyle Korver, per exemple, és vuitè, amb 1.900.
Tots ells de baixada, ja.
Sí, estem parlant de jugadors que ja no...
Jason Terry juga?
Sí. Em sona que...
La Lliga de Veterans.
I...
No, Jason Terry no està a Milwaukee, ara buscaré, però...
Sí, crec que segona rotació a Milwaukee, sí.
Està jugant a més, eh? Vull dir...
I un tal Stephen Curry està al 18è.
Sí, està molt
1.625. O sigui, està més o menys a uns 1.000, més o menys, 1.348 triples.
Clar, però sembla molt, però si ens pensem o veiem la temporada passada on va superar els 400 triples... És que amb tres temporades s'hi planta.
Aquí hem fet la mitjana i precisament és això, no? Si, igual no estan 400, però aquesta temporada igual estan 350, o en 325, o en 300...
Estem anant una mica... Jo crec que estem tirant bastant cap amunt, fent aquestes mitjanes, però bé, tot i així...
Home, l'any passat que va fer?
400, 402.
Però triples per partit, dic.
són 5 per partit.
5 per partit va fer, vull dir, estem parlant d'animalades.
Sí, sí.
Va fer més.
I ara estaven 4,9 o 4,8 després del tema d'aquesta nit, vull dir.
No, i és més, i si en 3 anys no l'iguala o el supera, en 4 o 5 ho farà, sí, no hi ha cap dubte.
Recordem que Stephen Curry té 28 anys, vull dir que...
Per mi el tema és que no només Stephen Curry el superarà,
sí,
és que
sí, aquí
hi ha més jugadors. Damian Lillard pot superar,
Klay Thompson també
la pot superar, i haurem de veure si els jugadors joves creixen amb aquesta mentalitat, però siguem sincers, el triple avui dia és un
acte
normal,
és l'evolució natural del bàsquet,
i Ray Allen era un jugador especialista que poc a poc va evolucionar en un gran jugador, però era un especialista de tir, era un Reggie Miller. Larry Bird és el primer gran triplista. El seu rècord en una temporada són 93. Que 93. Curry necessita 15 partits per fer 93.
A mi em faltava alguna persona a la llista, que és Rudy Fernández. No està en aquesta llista?
Em sembla que està just darrere Stephen Curry,
Va, segon... Per cert, Jason Terry porta un triple d'aquesta temporada, vull dir que cada vegada està més a prop.
2171.
El segon...
No, crec que està actualitzat,
Hem fet un pack de rècords aquí perquè el protagonista és LeBron James.
Sí, LeBron James contra la història. Perquè el primer rècord, el que deu tenir entre sella i sella...
Però història, història, eh?
Sí, sí, la història màxima, absoluta... Bueno, Will Chamberlain a part, seria intentar superar els 38.387 punts que va fer Karim Abdul-Jabbar a la seva carrera com a jugador de NBA. LeBron James en du 26.970.
Recordem que s'ha ficat al top 10 aquesta setmana,
Sí, està a 11.400. Parlem de 2.000 per temporada,
Està més o menys a 2.000 per temporada. Sí que és cert que ha baixat la seva mitjana anotadora aquest any, que està en 22,5, quan normalment estava en 24-25 punts. Però fent càbales, fent càlculs, si són uns 2.000 per temporada, estaríem parlant de més o menys
6
temporadetes.
Jo crec que anirà justet,
eh? Això no va dir, perquè els 37
perquè baixarà. Clar, no,
igualment, jo crec que el seu repte és superar Michael Jordan i Kobe Bryant. Tots sabem que Karim és un altre... A més, Karim va jugar fins als 41, si no vaig equivocar, 40-41.
Sí.
LeBron James no crec que s'ho pugui permetre per com juga, però superar Kobe Bryant i Michael Jordan... Per ell ja és una fita.
I a part és un jugador, LeBron James, que jo crec que treu moltes avantatges del seu físic. És a dir, veurem com les últimes temporades, segurament tant Kobe Bryant com Jordan són jugadors amb molta més qualitat per poder treure els seus llançaments i poder anotar, i segurament veurem un LeBron James que es va reconvertint una miqueta més cada any a un jugador més passador o a un jugador... especialista en altres coses.
Un point forward,
sí.
Aquí el tema és els anys que decideixi jugar, però sí que estem parlant d'un rècord que està allò en disposició de si volgués...
Els anys que decideixi jugar i si s'ho proposa o no. Perquè jo crec que aquí també és molt important si ell té entre cella i cella arribar fins a aquest rècord.
I també marcarà una mica el nivell de la conferència. Si es troba una conferència és com la d'aquesta temporada, on potser té 10 victòries d'avantatge amb la resta d'equips, on no ha de forçar la màquina, pot permetre baixar 21 punts sense cap problema.
Hi ha lesions, hi ha molts factors.
Sí. La setmaneta o dues setmanetes de rigor de les últimes temporades que s'agafa de descans.
LeBron que està bé i tot,
Sí,
a lo Guardiola,
Un rècord.
Està a 3.000 punts, de fet, no? Dels 30.000, que és el següent milestone que li diuen allà dels importants.
Exacte, llavors, d'aquí a una temporada i mitja, potser... No crec que a dos, una temporada i mitja. Arribarà als 30.000 punts. Aquest milestone el té Kobe Bryant, com tots fins aleshores.
Fins que arriba LeBron.
I tots li ha tret LeBron. Els 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000... i li traurà els 30.000 punts. Recordem, LeBron James va més ràpid. O sigui, la seva mitjana des de la seva temporada rookie és més alta que la de Kobe Bryant.
Correcte.
Les primeres temporades de Kobe Bryant són més secundàries, diguem-ne.
I el tercer, i aquest sí que probablement el veurem aquesta temporada, ell va dir que estava perseguint un fantasma, no? Només començar la temporada. Que aquest fantasma es diu Michael Jordan.
Pensar que era jo.
No.
Tu ets fantasma, però tampoc per això.
Per això no sé.
No ets el fantasma.
Val.
Però té un rècord molt important, a més.
Casper Jordan, no li direm ara o no?
Sí, Casper Jordan. Que el podria batre aquesta mateixa temporada.
El de més punts anotats en la història dels playoffs. LeBron James està a només 415 punts de Ghost.
Matemàtica ràpida, són 20 per 20. Si fa 20 punts 400. En 20 partits són 400, per tant 21 serien 420. Recordem que per guanyar un anell són 16 partits. Més les derrotes que pugui sumar, si arriben a les finals de la NBA, és bastant probable que LeBron James...
Pensa que a l'est, com en volen jugar...
Juga els 16 i es
veritat, és veritat. Amb 12 es planta la final.
Sí, sí, he donat una derrota a dos.
És factible.
Si no l'aconsegueix aquesta temporada, la temporada que ve. Però aquest és un rècord que en les properes anys tindrà el segell de LeBron James.
Diguem que l'ha ajudat una miqueta, està... Bueno, o potser no l'ha ajudat del tot, però està a l'est, perquè vol dir classificar-se sempre per playoffs.
Sí, no, perquè l'est abans era més difícil i quan jugava amb Cleveland, la primera era Cleveland, diguem-ne, sí que havia de lluitar cada partit al màxim. No eren els caps d'ara.
Més rècords. Aquest és complicat, però l'hem volgut posar aquí perquè la xifra tampoc és molt elevada. No són els 100 punts de Will Chamberlain, no són els 55 rebots, no són...
Tot de Will Chamberlain.
L'Alejandro ha posat les 30 assistències, després les
comentarà. Sí, ja l'explicaré.
Bé, ningú en fa 20 avui en dia, però...
Robatoris de pilota, 11. El rècord està compartit entre Larry Cannon i Kendall Gill. Ningú ha aconseguit el segle XXI.
Uh-huh. Ningú ha arribat a aquestes 11. L'última era del 1999.
I el rècord dels jugadors en actiu són 9, de John Wall, Michael Carter Williams, Chris Paul, ojo, o Nowitzki.
Ojo,
fa molts anys.
Sí,
fa
el conegut Steeler de la NBA.
Però aquí, amb homes com avui dia com Anthony Davis, per exemple, com Russell Westbrook...
Kawhi Leonard.
O Kawhi Leonard, sense anar més lluny...
És estrany que ningú l'hagi superat, no? És una xifra extraordinària, 11. No està mal.
Home, jo relaciono, eh? Crec que 11 pilotes recuperades exigeixen una tensió defensiva molt alta... I quan hi ha molta tensió ofensiva, els marcadors no són tan alts com per... No ho sé, és una mica com relaciono jo, eh?
I una pregunta. No haurà canviat, pot ser, com que fa molt de temps, com comptabilitzaven les pilotes robades ara d'abans? Pot ser això?
I aquesta pregunta em va perfecta per enllaçar amb la següent.
Vinga.
Jo, abans de marxar aquí, de nivell defensiu, el tema de Kawhi Leonard està en les seves mans poder superar... Sembla que són 4 Defensive Player of the Year que té el rècord, ara no recordo, em sembla que és... molt bé, Aitor. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Ara te'l busquem.
Mutombo, pot ser?
Pot ser.
I em sembla que també en té Wallace, però no reixit,
No consecutius, Ben Wallace.
Ben Wallace, en té 4, 2 i 2.
Sí.
El màxim consecutiu són 3 del Howard.
Mutombo en té 4...
Howard en té 3, que els 3 són consecutius, diria.
I Ben Wallace en té 4. 2 i 2, Mutombo té 1, 2 i 1.
Llavors, crec que està en les seves mans poder superar Howard amb 3 consecutius i aconseguir-ne 4. N'hauria aconseguir els dos següents, que no seria estrany.
No, així en porta 2, és veritat.
En porta 2 seguits. I, per tant, també podria superar, jo crec, la xifra de 4 Defensive Player of the Year.
El quart. Aquí farem un 4A i un 4B. Perquè el 4A és 4A d'Alejandro.
Sí, és totalment meu. Més assistències en un partit. El rècord són 30, Scott Skiles. Un partit que va acabar 155-115.
Això.
On a més va fer 22 punts. Vull dir, ell sol va generar 82 punts.
Sí.
Fàcil.
Però si veieu les assistències...
Són diferents, no?
Sí.
No es compten
igual
cara.
Bé, ara també...
I mira cara tela.
Després de Skiles es van començar a comptar una mica més seriosament... I ara s'han tornat a comptar que de les 17 que pot fer James Harden n'hi ha 10 assistències. I això és el que em convida a pensar que una nit tonta de Houston doble pròrroga, James Harden pot fer 30 assistències. Jugant
sí,
com
em va fer 14, no sé si la primera jornada, només
sí,
una part.
Estem parlant del doble, eh?
En una part.
Sí, ja, però...
Em va fer 14...
Sí, clar, però has de mantenir aquest ritme durant...
Sí, estic amb tu, Pau, que crec que no.
Jo crec que s'han d'ajuntar les dues coses.
Clay Thompson va fer 37 punts en un quart, també.
És que la resta de rècords que hem posat és evident que els trencaran, vull dir, volíem...
Sí, va ser una mica de debat, sí.
Jo vull dir una cosa aquí, depèn de dues coses.
Però aquesta temporada, aquesta setmana...
Calla, anda.
D'aquí 4 hores.
Tant si James Harden vol, com també si la NBA vol. Perquè aquí ve pel tema...
Sí, després entren a revisar.
Clar,
sí,
que revisen molt. L'altre dia parlava amb un noi que compta a les estadístiques d'ACB i em comentava...
Aquest és el cabron que em treu punts al supermanager.
això ja digue-li amb ell, no, aquí no m'hi fico. Però comentava que és, entre ells companys de treball ho comenten, que és molt diferent el tema de la NBA, que la NBA hi ha vegades que una jugada no és assistència per res i els hi dona la gana comptabilitzar assistència i la comptabilitza.
Aquí el tema del vot entra en joc també. Allà a l'NBA, és a dir, tu pots passar una pilota, pots votar,
pots fer el corre la patata sencer
i te la compten com assistència.
A l'Eurolliga, recordem, si tu la passes i el jugador rep falta, és assistència. Encara que no fiqui cap dels dos tirs lliures.
Sí o no?
Sí.
Això no ho sabia. No,
sí, l'any passat, per exemple, el base d'Estrella Roja, crec, em va fer 17. Així també puc fer jo 17. Li dones a Embiid i ara, pati.
Bé, i aquí dones a DeAndre Jordan, no?
O a Harden, dones a Harden.
El 4 bis són
el 4 real.
Sí, són els triples dobles en una temporada, que comença a ser menys real, cada vegada, també és veritat, perquè s'havia parlat molt que si Russell Westbrook tindrà un promig de una mitjana.
Sembla una barbaritat. De triple doble. Sembla més difícil de superar aquesta que la de 30 assistències,
Situem 41 triples dobles Oscar Robertson
en una temporada.
Són la meitat de partits.
Aquella temporada a més va acabar amb mitjana de triple doble.
Clar, però en aquest sentit era l'argument, no? Si deien que Russell Westbrook faria un triple-doble de mitjana, seria...
Però a Westbrook el que li falla és assistències, no té potser aquí acabar-li de...
Bé, doncs de moment...
No, i els rebots, no? Perquè té jugadors que li treuen molts rebots, com són Adams i Canter, per exemple.
De moment 2 de 7,
I Domas.
2 triples-dobles en 7 partits.
Cluixet.
És a dir, per exemple, ja s'ha de posar... Ha de fer 3 triples-dobles consecutius per arribar al 50% d'Oscar Robinson, per exemple.
Bueno, en va fer consecutius... El seu rècord era bastant.
I un altre rècord que està en 41, que són la meitat de partit, són en tècniques, que és Reggie Wallace, sí, que ho he buscat abans, i que crec que aquest tampoc no el superarà ningú, ni de Marcus ni ningú.
La que li xirona ahir a John Wall
és una broma.
És per tancar.
És perquè l'àrbitre, posar-lo a la nevera...
Segons l'àrbitre es va girar i li va dir alguna cosa.
Però és que es veu que no diu res, que es gira per mirar l'àrbitre com dient...
Que un petit cop, no?, amb l'espatlla. Sí.
Però el cop és perquè l'àrbitre obre els braços per marcar la jugada o per marcar el que
Chicken
vulgui.
Wings.
No sé.
Jo el que crec és que això no respecta suficient a John Wall. Però bé, això és un altre tema. I l'últim.
Però si els Wizards no molaven, no?
No, però John Wall em sembla una estrella de la Lliga.
Potser vinguda menys, però sí.
No m'agrada com a... Sí, el seu sistema de joc, però em sembla una estrella, això és evident.
Va, i últim rècord que es podria trencar.
Sí, jo crec que sí, aquest. Més triples d'un equip en una temporada. L'any passat, Golden State va fer 1077. Sí, 13,13 per partit, carry més 0,13, i aquesta temporada els Rockets estan en 13,42 per partit, i Cleveland també està per sobre, amb 13,33. Llavors,
7 i 6 partits només jugats, però de moment estan per sobre, i sobretot jo crec que és remarcar el tema dels Rockets.
Sí, és el que jo crec que més pot continuar.
Correcte.
A més, amb jugadors com Ryan Anderson, com...
Sí, com el mateix Harden, sí.
Si això fos una piscina, la línia de World Record estaria per darrere dels Houston Rockets ara mateix.
Amb quina facilitat es passa ja dels 10 triples per partit, eh?
Sí. I abans...
Digue-li a Curry.
I per tancar, us faig una pregunta jo. Creieu que superaran els 13 triples anotats en un partit de Stephen Curry d'aquesta passada matinada?
Sí, el mateix Stephen Curry. Sí,
de fet, l'Alejandro espera que en siguin, què, quants?
15.
15.
15 dits,
no, jo espero que no siguin 15, vull dir.
No, avui s'ha de dir que per Twitter s'ha baixat els pantalons i a Curry li ha deixat fer unes quantes coses. Després s'ha tornat a pujar i ha dit no, ja m'oblido del que he fet.
Això no és del tot real. Està a Twitter, qui vulgui pot mirar-ho.
No hi ha hagut retuit d'Arnau. Un favorito, no?
Home, jo esperava el fab de l'Arnau amb el tuit dels 15 triples.
Bueno, ja...
Va.
Ara parlem de coses de veritat.
Coses de veritat. Va, recta final. Com obrim aquesta pàgina de Lux. I ara, Arnau, em permetràs que et giri una mica l'ordre del guió, perquè estem en nit electoral USA, veient si Hillary Clinton o Donald Trump es converteixen en els pròxims presidents o president dels Estats Units d'Amèrica, i una campanya electoral que ha estat marcada per l'NBA.
Sí, bastant marcada, de veritat, sobretot en aquest punt final, sobretot, diguem-ne, per aquesta imatge que tothom ha vist per la televisió segur, que és la de LeBron James i Jared Smith en el meeting de Hillary Clinton a Ohio.
Sí. Jo, sobretot a mi m'ha cridat l'atenció el tema de Spencer House, no sé si l'heu vist.
Sí.
Amb una samarreta de Hillary in prison.
For prison.
Héctor, a l'altra punta de l'estudi.
En relació a les declaracions que va fer Donald Trump al segon debat, on què faries, bueno, li van preguntar a Donald Trump, si jo tingués el poder, i va dir, si jo tingués el poder enviaria Hillary Clinton a la presó. S'han fet samarretes amb aquest logo.
Però s'ha de dir una cosa, el mateix Spencer House no defensa Trump. És curiós, aquí és un punt on moltes altres campanyes o moltes altres, a les altres eleccions, hi havien els jugadors que anaven amb el partit demòcrata i els jugadors que anaven amb el partit republicà. Però en aquest cas, el republicà, ser Donald Trump un polític tan polèmic, no trobem cap jugador en actiu que estigui a favor d'ell. Llavors, és com molt marcat, tot el NBA, tots els jugadors, Stephen Curry, LeBron James, com hem dit, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, el mateix Adam Silver, a favor de Hillary Clinton. A favor de Donald Trump, doncs trobem uns quants personatges, sobretot un...
Personatges mai millor dit.
Sobretot, un, el més marcat, és Dennis Rodman. Aquest és l'únic que s'ha declarat amic de Donald Trump i diu que als Estats Units no necessita un polític, sinó que necessita un empresari que tiri endavant el país.
I atenció, Alejandro, Tom Brady.
Sí, ho anava a comentar ara.
Tot i que una mica de punteta, em sembla.
Sí, és, ho fa perquè són amics de fa molt temps, però avui li han comentat...
Ho fa perquè amb el Deflategate ja en té prou.
A l'Instagram de la Giselle Bunchen li han comentat, és veritat que tu i Brady va cap Donald Trump, i la Giselle ha contestat, ojo, no, eh? No. Aquí, o sigui, no contesta mai un comentari, però avui ha contestat, no.
Jo l'envindo, li ha escrit a l'Instagram... I Mike Tyson, una mica fora de la NBA, Mike Tyson donant-li suport a Donald Trump.
Hi ha un altre exjugador de l'NBA, Latrell Sprewell, a recolza Donald Trump.
És que mira els perfils.
Clar, és que a veure, és que hem de mirar els perfils.
Mike Tyson, negre, musulmà, tot el que defensa Donald Trump, no?
I el mateix Rodman, que era amic de Kim Jong-un, no? Que se'n anava a Corea del Nord a visitar, o sigui... No té cap sentit, però és el que comentava. Normalment molts propietaris d'equips anaven a favor del republicà, però aquest any fins i tot van arribar a proposar a Mark Cuban que es presentés com a futurible president del bàndol republicà, perquè no aguantaven a Trump.
Que per cert, diuen que Cuban en 2024, no el 2020, sinó el 2024.
Però Cuban ha expressat el seu suport a Hillary Clinton, que això no ho hem comentat, però ho ha expressat i ell la votarà.
Mira, anem a escoltar a LeBron James el que deia. But winning it certainly would help her. Let's listen in. Aquest és LeBron James.
First of all, thank you for the applause. I mean, I know you guys are excited to see her. I didn't know you guys would be excited to see me too, but thank you.
I want to bring up a good friend of mine and also aquí és quan presentava J.R. Smith. For Hillary as well, my
good friend J.R. Smith. Sua nòvia, eh?
Good friend.
Good friend o girlfriend?
No, good friend, pujava amb la filla, J.R. Smith.
Sense samarreta?
Bé, però sí que és curiós perquè veia, per exemple, els flyers, no?, per dir-ho així, els cartells d'aquella convenció demòcrata, i era LeBron James i Hillary Clinton.
És que és el problema dels Estats Units.
Sí que s'ha de dir que Ohio és un estat important, eh? Allà
sí, home, qui guanya Ohio guanya les eleccions.
Però això passa, és curiós, passa amb tots els estats. Avui sí. Estava veient el Telenotícies i deien... No, perquè clar, perquè em sembla que Nevada té molt pocs representants, però pot ser la clau.
No, però Florida i Ohio. Històricament, qui guanya Ohio guanya les eleccions. Florida té pràcticament guanyada Donald Trump ja.
Ah, i he vist una estadística que només guanyen els demòcrates quan hi ha campió de l'est a l'NBA. Una estadística freak. No, però no sempre que hi ha campió de l'est guanyen.
Només.
És a dir, només guanyen quan hi ha campió de l'est.
Ah, doncs poden guanyar. Hi ha opció de
poden guanyar.
3-0-5 es passa a les eleccions americanes. Des d'ara passem a especial nit d'eleccions.
Tenim a Basté també o no?
No tenim a ningú. Va, tornem a òrbita NBA, Arnau. No sé què vols destacar també de...
A mi una de les coses que més destacaria és l'Alejandro, vull dir, Kyrgios. És un tenista australià. l'Alejandro també li agrada molt a Austràlia.
Falta l'Edu aquí, perquè ens expliqui una mica.
Ara parlarem de l'Edu.
Ah, val.
Que directament es va posar a ficar-se amb Kevin Durant. Va ser el partit de l'altre dia d'OKC contra Golden State Warriors.
Però Kyrgios és un peça important.
No, és un personatge del tennis, un jugador polèmic, que es deixa perdre, que fa de tot, que insulta l'àrbitre, que es posa a dormir en un descans. O sigui, n'ha fet de tots colors.
És com un Marat Safin, no?
De fet, una cosa així. Però en un partit li va arribar a confessar al seu company, o sigui, al seu rival,
a Babrinka.
No recordo qui era,
a Babrinka,
que la seva dona s'estava liant amb un altre jugador.
Que se l'havia follat
un altre jugador.
Perdó, un altre jugador amic seu, també a Austràlia. Sí. Li va cridar en els micròfons.
I
sí.
De quin equip havia de ser?
Del Celtics.
Dels Boston Celtics.
Doncs sí.
Valors.
Hauria de ser dels Celtics i...
Hassel.
I a sobre, i com és dels Celtics, com la majoria dels jugadors dels Celtics, dels aficionats dels Celtics, odia a Kevin Durant, pel tema de no acabar els Celtics aquesta temporada.
Vale, i per haver anat als Warriors, també.
Per mi, si hagués anat a Miami, hagués estat bé. Si hagués anat a Washington, hagués estat bé. Però anar als Warriors és molt de covard. És de ser segon.
Però bueno, llavors es va dedicar, durant tot el partit de fa una setmana, a ficar-se amb Kevin Durant. La frase, la meva sang que és verda, però aquesta nit estic amb els Thunder. Amb el hashtag Destroy Them Ras. O sigui,
vas entrar al meu timeline, veig, no?
No, bueno, he estat informant-me per aquí, també.
Bé, ens diuen a Twitter que Bill Belichick també...
Sí, Bill Belichick, sí, també, correcte.
Valors també als Patriots, eh?
Sí, que sí. Massachusetts està finit, eh?
Bueno, és que...
Espera que surti ara Dani Amendola o Julius Edelman ja i ho remateu.
Un vol més, no? També.
Sí, sí.
A mi m'ha fet molta gràcia un dels comentaris que feia el mateix Kyrgios. És que en un tuit posa quan el rei James i Irving, o sigui, no sé en quina època viu, us destrossin, seré el més feliç del món. Odio els Warriors. I per últim va posar que aquest tuit l'havien escrit les amigues de la seva nòvia i amb un final fuck Kevin Durant. O sigui,
molt finet, eh?
Molt finet. Els insults no van fer efecte, eh? O sigui, va guanyar igualment.
A punt ràpid, tenim ja guanyador del premi, de l'antipremi 305, el primer jugador suspès per conduir borratxo.
I el premi és per...
Per ningú de nosaltres?
Per ningú de nosaltres. Dante Cunningham.
Sorpresón, eh?
Sí. Jo l'únic requisit que no compleixo és que no jugo a la NBA.
Ah, sí? Has donat positiu en control...
Segueix, Arnau.
Ah, vale. Doncs la notícia tampoc ha arribat massa més lluny, i és que l'NBA l'ha suspès, el jugador dels New Orleans Pelicans.
Aquí ja tenim premi.
Sí, per haver s'ha declarat es va declarar culpable, eh? Això sí. El tio va acceptar les seves... Sí, sí, allà als Estats Units, si no t'aclares culpable i després ho ets...
Tens un problema.
Bastant gran.
Aquí per proximitat dels que van votar per Lance Stephenson, tenim premi o...?
No, em sap greu, però...
Tampoc hi havia premi. Tampoc.
Igual anava de copilot.
Cal dir que falta encara el de la marihuana. Quan surti el de marihuana ja donem el premi definitiu.
Perquè Medicine al mig ja no forma part de la NBA com jo, no?
I per últim, Greg Popovich, que segueix amb el seu idili romàntic amb Tim Duncan.
Amb Tim Duncan, o sigui, la relació va ser molt maca, són dos jugadors, tant un entrenador com jugador de la franquícia San Antonio Spurs, i li van preguntar de com era la seva relació, a Popo li van preguntar com era la relació amb Duncan, i ell va posar que estaven molt enamorats, que s'enviaven missatges de WhatsApp tot el rato. I li van preguntar, i us envieu emojis? I diu, no, l'únic emoji que ens enviem és el dels petons, aquest que és una careta amb un petonet. Això és maco, és... Són dos jugadors, dos persones que es tenen molt de carinyo. A mi m'ha agradat.
Sí. No, està bé.
A Pau Gasol li farà el mateix quan se'n vagi.
Greg Popovich va dir que ell votaria a Don Nelson, no? Sembla que ho deia l'altre dia.
I avui portava una samarreta de Pedro.
Què farem?
De Pedro com de Pedro?
Posava vote for Pedro, alguna cosa així, a la samarreta, l'he vist.
Bé, jo és doncs... que... Ja ho deia abans, que el problema dels Estats Units...
Pedro Sanders.
És que cap dels dos són...
Phil LeBurn.
Per cert, va guanyar Donald Trump 19-3.
19-3?
Perquè ha guanyat Vermont i un parell d'Estats Units.
Però hi haurà remuntada, no? Com els Cavaliers?
Sí, demà espero el tuit de Donald Trump bliu a...
A 19-3 lead, no?
Sí. Va, acabem amb el nostre Fantasy Lliga 305, que per cert no sé quan som, perquè no ens deixa veure-ho aquest any.
No,
una crítica contra...
Com que no ens deixa veure?
Quan passes a la següent pàgina es torna boig.
Sí.
Això almenys m'ha passat amb...
Això és que ho estem patant, Pau.
10.000 participants.
Guanyadors de la segona setmana, o primers classificats.
Els primers classificats de la setmana 2, els juganers, amb 223, molt igualat amb el segon, que són Titan Giants, amb també 223.
Titan Giants, quina combinació més... Sí, sí.
Hi ha una diferència de 0,07 punts, eh?
Sí, és veritat.
O sigui, déu-n'hi-do, que ha igualat tot. I els tercers, Detroit Pistons, de porc.
De porc i...
Els 222.
Una mica en relació al programa de fa un parell de setmanes, no? De porcs.
Sí, que una miqueta marranets, una miqueta els antics... Els Bad Boys.
Sí, 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 correcte.
Els equips més odiats, Pau, que no
estàs. I atenció, sí, estic. És que estic mirant la general i no m'ho crec.
Ah.
I no m'ho crec.
No,
és veritat, que és... això, que està això... aquí en Drive for Creed, és veritat.
Es veu que sí.
Sí, sí, no.
Però
no,
això...
També s'ha de dir que potser aquí ha fet una petita trampa i potser li han jugat alguns jugadors ahir, dilluns, i per això està primer, aquí pot passar, perquè la classificació general és d'ara mateix.
Aquí haurem d'enganxar els dilluns.
Exacte, haurem d'enganxar els dilluns. I llavors està King of Clay de l'Edu Bosch. Hola, Edu.
Vigent campió.
Vigent campió, amb 515,77. És el 179 de joc.
Sí, va fer com uns cavaliers també l'any passat, eh? Anava a segon fins que al final, a l'última jornada...
Pam, va remuntar.
Sí, sí, sí.
Per cert, n'hi ha 134 equips.
Molt bé.
Està bé. I el segon de general, Ete Gasol, amb 503.
Este?
Ete.
O el otro.
Ete.
Ah, val.
Amb un clan referent a...
Cada dia els fas més tard, eh, Aitor?
Sí, sí. Està doncs pura, pura la bocina. Ah,
i malament, estem començant a patir, eh?
Jo sí que estic patent a la lliga, que ja m'estava bé no saber quants eren, perquè dic, si som 10.000 no vaig tan malament.
No, jo aquest any tampoc.
Va, i el tercer?
The Dog, amb 496.
Gangues de la setmana.
Farem així gangues rapidetes. Com a bases, Rodney Hood, ho està fent molt bé.
El meu MIP, per cert.
Mhm.
Val 8,5 milions, molt baratet. I l'altre també és Tyler Johnson, que val 7,5.
Miami,
bastants bons números.
Confirmado.
Ales, Otto Porter, que ja va sortir molt l'any passat, però bueno, sembla que ho està fent prou bé. 9 milions, el podeu agafar.
Sembla que ho està fent perquè ningú ha vist un partit a Washington.
No,
jo personalment no.
No, l'altre dia vaig veure un tros de Saturday
Night Titular. Jo vaig veure un tros però... i...
Sí, a trossos, sense és massa droga.
I Taj Gibson, que val 6 milions, és titular i no fa malament.
I pivots, aquest sí que l'heu de tenir, sí o sí.
Pivots, és que és l'únic rookie que val la pena a tot el joc.
Internacional.
Internacional, o sigui, es cobreix els dos requisits.
I Twitter Star.
I és Joel Embiid, que val 8 milions. I fa bons números, tot aquest dilluns ha començat malament, s'ha de dir.
I compte aquest, que també és bona opció.
Jusuf Nurkić, 6 milions i un jugador que...
Pivot titular dels Nuggets... Que recordeu que es va lesionar la temporada passada després de fer un bon any de rookie i sembla que ha tornat sa i fent bons números després d'aquesta lesió. Gangues llestes.
Tot llest, ja.
Tot enllestit, cinquè programa, los libros de història, com els 13 triples de Curry.
I ara aquesta nit esperem a veure les eleccions
dels Estats Units.
Bona sort a tothom.
Que guanya el millor.
Que no guanyi Trump.
Que guanyi, sí, 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 sí.
Albert Rivera sofreia,
Si no, el pobre Embiid i el pobre Simons deported, no?
Jo crec que hauríem d'haver fet avui un top 5 de jugadors que no podrien jugar a l'NBA. Sí,
sí. Jugadors que el Barça no fitxaria
per culpa de Donald Trump.
Però estarien tallats a l'NBA.
Sí, sí. En fi. Nois, gràcies i ens tornem a retrobar d'aquí a 7 dies.
La setmana que ve.
Adéu.
Vinga, nosaltres marxem. I'm coming home. I us recordem que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, @305, també doncs, al Facebook, i d'aquí a ben aviat, ben poquet, un nou vídeo al nostre canal de YouTube. Nosaltres ho deixem aquí, a Ona de Sants Montjuïc, i ens hi tornem a posar el pròxim dimarts, a la mitjanit. Que vagi molt bé, adeu-siau! I never felt so strong, and I'm back, I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high.
You haven't lost a life before. Hey. This one's
and if
for
you with me, put your hands high.
The dreams are filled, you're rocking with the best. Hey. I'll be on you. I hear the tears of a clown.